I ara us volem parlar de l'espia català Joan Pujol, alias Garbo, que va jugar un paper decisiu a la Segona Guerra Mundial, col·laborant amb els serveis secrets anglesos. I volem parlar-ne perquè és el protagonista de la novel·la Garbo parla, de la professora de literatura Roser Caminals, que justament va presentar ahir la seva proposta literària a la llar del llibre. I precisament allà, per copsar l'ambient, hi havia el nostre company, en Pau Duran.
El carrer de Sant Antoni número 20 és l'escenari de la presentació de la novel·la Garbo parla, guanyadora del Premi BBVA Sant Joan 2021. I per saber-ne tots els detalls de com s'ha gestat, parlem amb la seva autora, Roser Caminals. Bona tarda.
Bona tarda.
Com arriba la història del barceloní Joan Pujol Garcia a la seva vida?
Doncs accidentalment, com solen ser aquestes coses. Jo estava fent recerca per la novel·la anterior, Els aliats de la nit, que té un rerefons de la Segona Guerra Mundial, però no s'assembla per res amb aquesta. I clar, el nom de Garbo, que jo ja coneixia superficialment, doncs anava apareixent i cada vegada m'intrigava més, fins que va arribar un moment que vaig veure que hi havia una novel·la esperant ser escrita.
I a partir d'aquell moment arrenca, suposo, la documentació sobre el personatge específic.
Exacte, llavors vaig començar a llegir tot el que hi havia disponible, que tampoc és molt, i a mirar vídeos, l'entrevista amb el Josep Maria Espinàs, etc. Sí, 2 anys gairebé de...
Déu-n'hi-do. I d'aquests 2 anys de documentar-se, què és el que més destaca de la seva figura?
De la seva figura destaca el fet de que era un personatge tan de la mitjania catalana, un burgès més que típic, que havia fracassat en moltes coses i que d'aquest Joan Pujol i Garcia, tan comú i corrent, tan gris, tan anònim, en surt Garbo. Això és el que més destaca.
Un Garbo que, a la seva tasca com a agent doble, va ser de molt bon ajut per ajudar a l'èxit del desembarcament de Normandia al final de la Segona Guerra Mundial.
Sí, va ser essencial. És a dir, els seus informes falsos van convèncer els alemanys que el desembarcament definitiu seria per Calais. Hi havia altres espies que contribuïen a disseminar informació falsa, clar, però la paraula la tenia ell i van ser els seus informes escrits els que van pesar molt amb els nazis.
Clar, quan algú es documenta durant 2 anys per fer una història basada en els fets que han ocorregut, quin percentatge de ficció s'hi afegeix a la novel·la?
Bé, jo no hi afegeixo mai ficció artificialment, diguem-ne. Els fets són com punts que no connecten necessàriament amb el personatge privat. I llavors, d'aquests punts que et dona la història, se n'infereix un individu privat. És a dir, jo no puc assegurar que Garbo fos tal com jo el retrato, però m'atreveixo a dir que m'hi acosto molt, crec.
I per tant és verídic que tenia família a Sabadell?
Que jo tinc família a Sabadell o que ell n'hi tenia?
Que ell en tenia. Ell...
Sí, sembla que això és verídic, sí, sí. Jo sé que ho vaig dir, que ho vaig esmentar, i sí, i jo també tenia família a Sabadell, encara n'hi tinc.
O sigui, és una coincidència entre autor i personatge?
Sí, sí.
Per què l'ha escrit en segona persona, aquest llibre?
Molt bona pregunta aquesta, perquè ni la tercera ni la primera, que són les més tradicionals, no em convencien. La tercera per massa distant i la primera per massa íntima, perquè Garbo és molt esmunyadís i per més que t'hi apropis no l'arribes a captar mai del tot. O sigui que llavors se'm va ocórrer la segona, que és molt poc usual, però em va semblar que l'apropava sense violar el misteri privat que ell ha volgut preservar.
Clar, estic pensant que un personatge com aquest es va haver de guanyar la confiança d'Adolf Hitler per arribar a convèncer-lo d'aquests plans erronis. Com ho va fer?
A través de la paraula i de la psicologia. És a dir, ell va entendre molt bé què volien sentir els alemanys. Això ho va entendre molt bé, ho va interpretar correctament. I ell va encarnar el personatge del nazi fanàtic, que resulta que era espanyol, com podia ser d'un altre lloc, però els hi va dir el que volien sentir. i per tant aquest mèrit és tremendo, és essencial. Per això li van posar Garbo, perquè sabia actuar d'una manera tan convincent.
A la novel·la queda prou diferenciat el que és el personatge de l'espia, no? I aquest actor, que és el Garbo, i el personatge mundà, que era en Joan.
Sí, queden diferenciats. Vull dir, el meu objectiu era desenvolupar el personatge privat, que és el que no desenvolupen, és clar, els historiadors tradicionals ni això. Però al mateix temps són inseparables fins a cert punt, eh? Però no totalment inseparables. I això ha fet la novel·la, construir el Garbo privat, el ciutadà privat.
Molta gent, quan sent espies, no? Pensa, James Bond. No era un James Bond.
Era, jo he dit de vegades que era l'anti-James Bond, que era un home que passava desapercebut, per això era tan efectiu el James Bond, no podria ser espia ni en broma. I ell passava desapercebut, no era un home d'acció, no era un home molt valent físicament, el seu valor radicava en altres aspectes, i sí, era exactament el contrari, l'oposat de James Bond.
Estem en una llibreria que fa goig, carregada de llibres, amb moltes lleixes, amb diferents títols. A la Roser Caminals, aquest Garbo parla, a quin apartat, a quina lleixa li agradaria veure el posat?
Bé, és una novel·la de personatge, eh? Per tant, m'agradaria veure la secció de novel·la literària. Parla molt d'espionatge perquè és inevitable, perquè és el que ell feia, però l'espionatge és una part de la seva vida. Després hi ha 40 anys de Garbo privat després del desembarcament de Normandia. Per tant, m'agradaria veure-la entre novel·les que també creen personatges memorables.
Li resulten còmodes aquestes etiquetes? O a vegades passa allò que dius, és que aquest llibre tampoc veig clar on hauria d'estar?
Les etiquetes són molt reductives. És a dir, la gent et pregunta, i tu què escrius? Horror, fulletó, història... I quan dius que escrius novel·les literàries, el lector es desorienta. I llavors has de començar a elaborar bé novel·les realistes, amb un rerefons històric, amb psicologia, amb caracterització... I llavors ja és massa llarga l'explicació. No hi ha mai una resposta perfecta a la pregunta aquesta.
A banda del que és l'aportació creativa, calia una mica aquest homenatge, aquesta narració de Garbo?
Jo crec que calia, no necessàriament com a homenatge, sinó com a reconeixement de la seva presència i de la seva importància i per trencar aquest fet de que no hi havia cap novel·la mínimament important, mínimament seriosa, dedicada a un personatge tan, tan extraordinari.
Com estan anant les presentacions?
Molt bé, han sigut, ara ja s'acaba, però han estat setmanes molt intenses, però al mateix temps enriquidores, i això és el que es pretén. Vull dir, me n'alegro de que m'hagin fet treballar.
El Premi BBVA Sant Joan hi haurà d'anar una empenteta a la difusió de l'obra?
Espero que sí. Ara l'obra ja no està a les meves mans, ja està a les mans dels lectors, per tant ells tenen la paraula, però jo espero que sí, que hagi estat una ajuda per fer-la arribar a més lectors.
Queden minuts, de fet suposo que quan jo em retiri tota aquesta gent que ha vingut de públic reservant amb cita prèvia podrà gaudir de la presentació. Li fa il·lusió ser aquí avui a la Llar del Llibre?
Sí, per descomptat. El contacte amb els lectors i compartir l'obra amb els lectors sempre és molt gratificant. Sí, em fa il·lusió.
I el fet de tornar a casa, vostè que viu als Estats Units?
Bé, tornar a casa, per una part, també em fa il·lusió, i per una altra part, trobaré a faltar una mica aquests dies i aquesta experiència, ja ho sé, però ara tocarà carregar piles fins a no tornar-me a posar a escriure.
Del Garbo parla? Se'n parlarà als Estats Units?
Als Estats Units no es parla de literatura catalana, ni tan sols de literatura espanyola, de manera que viuen en una illa de parla anglesa que ens exclou. Però jo faig el que puc per la cultura catalana allà. Jo estic molt implicada amb associacions de catalanística i de més. Sí.
M'imagino per això que deu haver-hi un escriptor amb sí que parla vostè dels llibres que escriu i potser dels que escriu ell també, que és la seva parella.
Sí, la meva parella en parlem molt, evidentment. Però la meva parella no em pot llegir en català. Aquest és el... Només em pot llegir quan em tradueixen al castellà o a l'anglès.
Hi ha una mica de rivalitat a veure tu què has anat publicant, com funcionen les teves obres?
Jo crec que no, que hi ha molta cooperació i poca rivalitat. Potser també perquè no hi ha una gran diferència entre la carrera literària d'ell i la meva. Si una hagués fracassat completament, potser tindríem més problemes, eh? Però no és així, de manera que no.
No puc acabar sense fer aquella pregunta que fa rabieta quan s'acaba de parlar d'una obra, que ja sé que estem parlant d'aquesta, però idees pel futur, alguna escriptura que ja estigui iniciada, alguna idea que vulgui desenvolupar després d'aquesta?
Sí, hi ha una idea, és clar. Quan acabes una novel·la generalment ja hi ha l'embrió d'una altra, eh? Però no sé quan s'acabarà, ni quan sortirà, ni si sortirà, no se sap mai, tot això és incert.
Rosa Caminals, moltes gràcies per atendre'ns.
A vosaltres, moltes gràcies.
I que disfruti del seu públic.
Gràcies. Adéu.